Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
És dimecres 11 de maig de 2016, comença ja la nostra edició número 79 del Sempre amb tu. Fini Lleó, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui estem los dos, eh?
M'has enllorat o què?
No, no hi ha temps per enllorar-te pràcticament.
Jo esperava, sí.
Bueno, si em diguessis, ha estat una setmana sense vindre, però bueno, ja estem aquí els dos compartint aquests migdies a la Cala Ràdio i en rigorós en directe. Tema avui que obrirà el nostre Sempre amb tu, a l'informatiu, a les notícies, i és que la Milla de Mar encapçala el llistat de municipis de la demarcació de Tarragona més deute per habitant. Ja són les xifres publicades pel Ministeri d'Hisenda pel que fa al deute financer, al deute amb entitats bancàries a 31 de desembre de 2015. Coneixíem, doncs, que la xifra de deute de l'Ajuntament sabem que és elevada, doncs aquest és la part que fa referència a deute a entitats bancàries.
Tindrem saló de lectura amb Dani.
T'anava a dir una cosa, abans d'això també parlarem d'una altra cosa que afectarà la població, que és una vaga que a partir d'aquest divendres i en divendres alterns faran els treballadors d'Adif. Per entendre'ns, doncs, aquí al municipi ens afectaria, doncs, a l'hora de vendre els tiquets, els bitllets de tren, doncs ho parlarem al temps de les notícies, i també que el govern de la Generalitat descarta de moment la proposta d'Adif de maquillar, entre cometes, i tinguem així els retards puntuals, doncs, que hi tenen ja per defecte a les línies del territori amb nous horaris, maquillant, diguem-ne, aquests retards. Ara sí.
Nous horaris seran més horaris o no?
No, de moment se queden els horaris que hi ha, però amb aquests retards que habitualment els usuaris de la línia de Rodalies de Regionals, doncs, veuen diàriament, com sempre hi ha aquells retards ja puntualitzats.
Dels retards podem dir que si no portes pressa, mira, tens el bo que el viatge et surt de bades, no? Que et retorna el bitllet.
Bueno, surt de bades per un altre viatge.
Per un altre viatge.
Sala de lectura, avui recuperarem el darrer espai. No ens pot acompanyar avui en directe Dani Boquera, però bueno, recuperarem la darrera secció on parlàvem precisament de les novetats del Sant Jordi que estan disponibles a la Biblioteca Doctor Frias. Segona part del programa, temps per l'entrevista. Aquest dissabte i diumenge tindrà lloc a la població un taller per conèixer les plantes del nostre entorn i alhora saber propietats i aplicacions.
Qui ens acompanyarà? Doncs ens ho explicarà el professor del curs, Joan Tomàs, i també la regidora de Formació i Treball, la Maria Marçal.
En parlarem amb dos al temps de l'entrevista i tancarem edició este dimecres amb emocions, parlant avui dels filtres mentals per la gestió emocional, que centraran, doncs, les pròximes setmanes aquesta secció, i avui ens centrarem a fixar-se solament en lo negatiu. De negatiu res, comencem positius, comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat a la Milla de Mar i les Terres de l'Ebre en aquest dimecres 11 de maig de 2016. La Milla de Mar encapçala el llistat de municipis de la demarcació de Tarragona amb més deute per habitant.
El 31 de desembre de 2015, la població tenia un deute financer de 17,6 milions d'euros, que suposen un deute per càpita de 2.450 euros. Els treballadors d'Adif faran vaga els divendres alterns fins al mes d'agost.
Denuncien que la manca de personal està afectant el servei i que l'empresa ferroviària està externalitzant algunes de les seves tasques. El govern també descarta la proposta d'Adif de maquillar els retards amb nous horaris.
Trens Dignes i la Generalitat estarien d'acord en unes modificacions puntuals sempre que s'acompanyen d'un calendari concret d'obres i no esdevinguin horaris oficials. Les Terres de l'Ebre pedran dos línies de P3 al curs vinent, segons l'anunci provisional de la Generalitat.
El pròxim dimarts es coneixeran al detall les dades del procés de preinscripció i matrícula. I l'Escola Bressol de Deltebre compartirà espai amb l'Escola de Música.
L'Escola Bressol, pensada per a 250 alumnes, es troba infrautilitzada. L'espai s'adequarà per complir amb les exigències d'ensenyament.
Temes que centren en l'actualitat d'aquest dimecres a la Cala Ràdio. L'Ametlla de Mar és el municipi de la província de Tarragona amb un deute bancari més alt per habitant. En concret, segons les dades publicades pel Ministeri d'Hisenda, el municipi va tancar el 2015 amb un deute viu de 17.596.000 euros, el que suposa que per liquidar totes les obligacions financeres de l'Ajuntament, cada ciutadà hauria d'abonar 2.450 euros. A banda d'encapçalar el llistat de deute per càpita a la província, l'Ametlla de Mar és el 71è municipi més endeutat de tot Espanya, entre més de 8.000 que hi ha a l'Estat. Tot i les males dades que representa en la comparativa entre 2014 i 2015, es va aconseguir reduir el deute financer en un 4,82%, que suposa pràcticament una rebaixa d'un milió d'euros. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, valora aquestes xifres econòmiques.
Per tothom és sabut que la situació de deute a l'Ametlla de Mar és una situació molt greu i molt complicada. Però sí que ara, al veure els números del 2015, veiem quin és este deute viu, este deute a bancs, on liderem, per desgràcia, liderem, continuem liderant aquest rànquing, i l'únic que és este mig any hem pogut fer l'esforç per poder baixar este 4,82%, esta baixada, però encara som molt conscients de la gravetat de la situació i que estem treballant per a poder poc a poc anar superant aquesta situació. També cal dir, i no s'ha d'amagar, que estem parlant de deute viu, que aquí part del deute contret amb empreses, com per exemple la residència d'avis, no hi és inclòs, i també són coses que en som molt conscients i que és una de les feines que ens ocupa moltíssim és poder sanejar les arques de l'Ajuntament.
Altres municipis amb un alt endeutament per habitant són Cunit, que es troba a només 2 euros de diferència respecte a l'Ametlla, amb 2.448 euros, i Creixell, que ocupa la tercera plaça amb un deute per cap de 2.350 euros. La primera ciutat que apareix al llistat és Reus, la segona més important de la província, amb una mitjana de 2.146 euros. A l'altre extrem hi apareix Salou, amb 512 euros, i Vilaseca, amb 219. En conjunt, 8 de cada 10 municipis de Tarragona van baixar el seu deute el 2015. Fins a 142 poblacions de la província van reduir els números vermells i hi ha 30 municipis que tenen deute zero. En total, l'endeutament dels 184 pobles de la demarcació amb les entitats bancàries arriba fins als 864 milions d'euros a 31 de desembre de 2015.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Ho dèiem a l'entrada del nostre programa, els treballadors d'ADIF de la província de Tarragona han convocat una vaga des d'aquest pròxim divendres i fins a l'agost. Faran vaga durant 4 hores al matí i 4 hores a la tarda, els divendres alterns.
Són 300 treballadors els que estan convocats a vaga de les 4 àrees de treball, la venda de bitllets a taquilla, la regulació de trànsit de trens, els serveis logístics i el manteniment de les infraestructures com les vies o els passos a nivell. El principal motiu de la vaga és l'escassetat de personal a tota la província de Tarragona, però també a la resta d'Espanya. No és un problema territorial, però hem decidit començar la vaga aquí, explica el president del comitè d'empresa d'ADIF a Tarragona, el senyor Héctor Sebastià. El sindicalista explica que cada cop estan vivint més processos d'externalització de les activitats pròpies de l'empresa, com el manteniment de les infraestructures, per exemple, a l'empresa que està construint la variant de Vandellòs i Vilaseca i que li cederen el manteniment durant 20 anys, denuncia Héctor Sebastià. El problema, segons el comitè d'empresa, no és només la manca de personal, sinó que el personal es va reduint. Estan substituint els treballadors per una màquina. Cada cop hi ha més taquilles als centres de treball que estan tancant, explica el sindicalista d'UGT. Tot i així, el que ha desencadenat la convocatòria de vaga ha estat l'oferta pública d'ocupació per a 265 persones, de les quals només 4 estaran destinades a Tarragona. A més, quan s'obre una convocatòria d'aquestes, tenen que pactar i generar una oportunitat unitat de mobilitat geogràfica. Així ens arribaran 4 persones noves, però en marxaran més, denuncia Sebastià. Finalment, el comitè, format per representants sindicals d'UGT, Comissions Obreres i CGT, denuncia que la manca de personal d'infraestructures està afectant a les instal·lacions. Sebastià avisa que està havent-hi descarrilaments de trens amb matèries perilloses perquè no es poden mantenir les vies.
Treballadors de DIF que faran aquesta vaga en divendres al temps fins a l'agost, que arranca aquest pròxim divendres, i mentrestant coneixem també una altra posició, és que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha denunciat que el Ministeri de Foment vol maquillar els retards que pateix la xarxa de rodalia i mitja distància adaptant als horaris dels trens. Així doncs, Rull ha reclamat un cop més al govern espanyol acabar amb el dèficit d'inversions per acabar amb les incidències constants i fer efectiu el traspàs total de les competències sobre la gestió dels serveis de rodalies. La solució, diuen, no passa per maquillar els problemes amb una modificació d'horari, sinó fer les inversions que el sistema necessita. Tanmateix, el conseller no ha volgut deixar cap dubte sobre l'oposició radical i ferma del govern de la Generalitat a la proposta d'ADIF d'encaixar els retards amb nous horaris, que per a Rull significaria cronificar aquests retards. Tot i així, avisen que l'únic que acceptarà la Generalitat serien modificacions puntuals en els horaris, sempre que estiguin lligades amb actuacions de millora de les infraestructures i estiguin acompanyades d'un calendari amb data d'inici i finalització de les obres. Justament per aquesta puntualització, la plataforma Trens Dignes ha manifestat una certa preocupació, tot i que ha valorat amb satisfacció les declaracions del conseller Josep Rull. Trens Dignes, en un comunicat, espera que les modificacions puntuals que podria acceptar la Generalitat no siguin una trampa lingüística per obrir la porta a una possible adaptació dels horaris als retards ja existents. D'altra banda, Trens Dignes sí que acceptaria, diu, els retards que suposen les obres de millora dels punts que ho requereixin, com les del corredor del Mediterrani, però en cap cas que aquests nous horaris s'incorporessin com a oficials. Canviem totalment d'assumpte. Les Terres de l'Ebre perdran dues línies de P3 a partir del setembre, si es confirmen les previsions inicials del Departament d'Ensenyament. I és que ahir el director general de Centres Públics, Lluís Baulenas, va presentar les dades provisionals del procés de preinscripció i matrícula, tenint en compte que l'oferta final, amb tots els ajustaments, es donarà a conèixer el pròxim dimarts. A les comarques ebrenques està previst tancar 3 grups i obrir-ne un.
Segons aquestes previsions, el Departament d'Ensenyament inclourà 9 grups més a l'oferta d'escola pública de P3, una vegada registrades les sol·licituds de preinscripció pel curs vinent. D'una banda, es tanquen 54 grups previstos, mentre que en altres centres se n'obren 63. Baulenas ha destacat que a nivell teòric, en relació a la davallada de demanda del 5,4% a P3, a tot Catalunya, s'haurien hagut de tancar 106 grups i finalment han estat 54. A la concertada es calcula que es tancaran una 60ena de línies. La comunitat educativa de les Terres de l'Ebre segueix en alerta i s'emplaça el proper dimarts, dia 17. Aquest dimecres, però, els sindicats han convocat una concentració a la seu dels serveis territorials de Tortosa, en paral·lel a altres arreu de la geografia catalana, contra el tancament d'aules, la massificació a secundària per la reducció de la ràtio i el retorn de 18 hores lectives a secundària i 23 a primària. El divendres, dia 20, les famílies coneixeran els centres assignats. Segons les xifres del Departament d'Ensenyament, enguany hi ha hagut 66.888 sol·licituds de preinscripció a P3. Tot i que la distribució és una ràtio de 25 alumnes per aula fixada, el director general de Centres Públics ha puntualitzat que quan la demanda en un grup ha superat les 30 famílies, en alguns casos consensuats amb els municipis, s'ha obert una altra classe amb un nombre més reduït d'alumnat, vora la quinzena. Baulenas ha argumentat que es tracta d'un ajustament que respon a criteris d'equitat i cohesió social.
I tanquem avui el nostre informatiu parlant que en l'últim plenari de l'Ajuntament de Deltebre, que es va celebrar ahir al vespre, va estar marcat per l'aprovació amb els vots favorables de l'equip de govern de Convergència Democràtica, Compromís d'Esquerra, Socialistes de Deltebre, el Partit Popular, la CUP i el vot en contra d'Esquerra Republicana de la proposta de modificació de la concessió de l'equipament de la llar d'infants de Deltebre, de manera que l'escola de música es pugui ubicar al mateix recinte i així poder compartir l'espai una vegada fetes les obres d'adequació. A hores d'ara, l'escola Bressol del municipi de Deltebre disposa d'un equipament que diuen ha estat totalment infrautilitzat. De fet, hi ha al voltant d'uns 60 alumnes en una escola que té capacitat per a més de 250, una de les escoles Bressols més gran de tota Catalunya. Atès aquest fet, i atès també que la Generalitat donarà previsiblement l'homologació de l'espai per ubicar l'escola de música, l'actual equip de govern ha decidit compartir el centre amb l'escola de música i així poder aprofitar aquest equipament. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que l'escola de música és una prioritat per al municipi de Deltebre i per aquest motiu s'està treballant en cercar un espai que complixi amb la normativa existent i que permeti obtenir la reglamentació necessària per esdevenir escola de música. En un principi, l'escola de música s'havia d'ubicar l'actual equipament on hi ha l'associació musical Espigador. Ara bé, després de que l'anterior equip de govern realitzés determinades inversions per la seva adequació, com és el cas de la instal·lació d'un ascensor, tampoc es complia amb la normativa necessària, segons els informes tècnics d'ensenyament. De fet, el portaveu d'Esquerra Republicana i exalcalde Gervasi Aspa va manifestar l'oposició del seu grup, ja que la idea al seu moment era crear una escola bressol de qualitat i que s'allunyés dels locals dels anteriorment previstos que prestaven aquest servei. En tot cas, a partir d'aquesta aprovació, la ubicació definitiva de l'escola de música està condicionada a la signatura de la modificació present per part de l'empresa concessionària de l'escola bressol i dels informes definitius d'ensenyament per a la seva homologació.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
I en aquest moment de l'informatiu i amb el sol que avui ja lluïx una miqueta més, tot i que este matí ens ha plogut, anem a conèixer la previsió per aquest dimecres amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest dimecres i ho fem parlant de nou d'un temps inestable. Pluges que ja estan afectant a diversos punts de la zona i s'espera que aguantin fins a mig matí. Després entrarà vent de més de mestral que farà es trencar els núvols, però a partir de migdia creixeran nuvolades a diversos punts de les comarques més interiors, zones més muntanyoses. I aquestes nuvolades podrien deixar algun ruixat de caràcter local. Pel que fa a les temperatures màximes, han de ser una miqueta més altes que les que vam tenir ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme, ara mateix. Sí, cert, temperatures una miqueta més altes que les d'ahir. Temperatura actual de 18,3 graus centígrads, però atenció, la deixafogó arriba als 21,1. Un acumulat de precipitacions que al llarg d'entre ahir i avui arriba pràcticament als 9 litres per metre quadrat. Ara mateix la humitat relativa és del 71%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest dimecres 11 de maig a la Cala Ràdio. La informació continua cada hora als butlletins informatius horaris i també permanentment a metllamar.cat/lacalaRTV. Hem repassat ja l'actualitat d'aquest dimecres i nosaltres seguim avançant amb més continguts al nostre Sempre amb tu. Avui ens en volem fixar, avui volem parlar sobre les recomanacions literàries amb Dani Boquera d'aquestes novetats que hi ha disponibles a la Biblioteca Doctor Frías, un espai que ja vam compartir la setmana passada, però que avui doncs, no pot estar nosaltres amb Dani Boquera, però sí que volem recuperar perquè són novetats molt, molt interessants, propostes perquè hem de llegir tots plegats I sens dubte, aquestes novetats a la biblioteca Doctor Frías, a la biblioteca de l'Ametlla de Mar, sempre, sempre les acollim molt bé. Anem, doncs, cap a aquest temps de saló de lectura, recuperant aquest espai de la passada setmana, on recomanem les novetats d'aquest Sant Jordi. És dimecres, per tant, és temps del Saló de Lectura que fem amb Dani Boquera. Dani, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Anem a parlar, com sempre, de llibres de recomanacions literàries i de les diferents propostes, títols que aquest Sant Jordi ha portat a la nostra biblioteca municipal, Doctor Frías. Avui us presentarem quatre novel·les més, entre els quals títols de, per exemple, la Nora Roberts o de Juan Gómez Jurado. Però hem de dir que avui, a la nostra secció de recomanacions literàries, al Saló de Lectura, no només parlarem de recomanacions per anar a la biblioteca, sinó que també sabrem què és el que s'està llegint Dani Boquera en aquests moments.
Doncs sí, mira, avui físicament he portat dos llibres. La setmana passada em preguntaves què tenia entre les mans i avui, mira, te'ls he portat aquí perquè els pugues fullejar. Un era... Un que ja vam recomanar en un programa, que es deia El sopar secret, de Javier Sierra, i l'altre és el que em van regalar per Sant Jordi, que es diu Hasta las cenizas, de Kaitlyn Doughty.
Ara en parlarem d'aquestes propostes literàries. A més, veig ja el punt de llibre posat pel mig d'un dels llibres, i això vol dir que estàs ja en marxa en un d'ells, eh?
Sí, ja porto quasi tres quarts de llibre. Està molt emocionant, en parlarem.
En parlarem, i a més, este, amb l'etiqueta, a més, també veig de la biblioteca. Per tant, un llibre que en vam parlar aquí al programa i que podeu, també, quan Dani se l'acabi, agafar-lo a la biblioteca. Però anem a parlar de les novetats que aquest Sant Jordi ens porten a la biblioteca. Comencem, com deia, per exemple, per Nora Roberts, amb un drama d'amor i suspens que es donen cita a La mentira.
Exacte, aquesta novel·la de Nora Roberts, on la protagonista Shelby Pomeroy perd el seu marit, Richard, en dues ocasions. La primera, quan rep la notícia del seu naufragi, i la segona, quan descobreix les múltiples identitats falses que ha tingut, els passos amorosos que ha viscut amb altres dones i el deute que li ha deixat. Tot era fals, fins i tot el diamant del seu anell de compromís. Ja et dic que això me sona a pel·lícula, eh?
Sí,
d'aquí sortirà pel·lícula.
Sona a pel·lícula, i a més una trama així matrimonial amb una doble vida.
Resulta que la protagonista està desesperada per intentar recuperar l'equilibri i tirar endavant la seva filla de 3 anys. Shelby torna a la petita localitat de Tennessee on es va criar, retrobar-se amb la seva família i amb els paisatges de la seva infantesa, per retornar-li la força i la il·lusió de viure. Quan coneix a Griffin Lott, un atractiu constructor local que està començant una nova vida. A partir d'aquest moment, l'amor, però també el perill, rondaran a la Shelby. No tots els secrets del Richard han sortit encara a la llum i ella no trigarà a adonar-se que s'ha convertit en un objectiu i que ni tan sols el seu poble natal, envoltada de gent que la vol, està fora del perill.
Per tant, una història... Sí, ja ho deu, defineix. Amor, però amb drama i amb suspens, la que viurem amb aquesta mentida de Nora Roberts. Temes matrimonials lligats a temes de desesperació, temes de... començar una nova vida, però marcada també per la por, per la inseguretat.
Home, després del que sembla que viu la protagonista amb esta doble o triple vida que portava el seu anterior marit, déu-n'hi-do, eh? No sé com això, com s'afronta.
Ja ho veurem. Anem a seguir a més en recomanacions. Teníem aquesta primera, La mentira, de Nora Roberts. Anem, com dèiem, a Juan Gómez Jurado amb una que es diu Cicatriz.
Exacte. Aquí el protagonista és Simon Sachs, que podria ser un personatge, una persona afortunada, ja que és jove, és llest i està a punt de convertir-se en un multimilionari si ven el seu gran invent, que és un sorprenent algoritme a una multinacional. Però se sent sol. El seu èxit contrasta amb les seves nules habilitats socials, fins que un dia venç els seus prejudicis i entra en una web de contactes on s'enamora perdudament d'Irina, amb la inexperiència i la passió d'un adolescent, tot i els milers de quilòmetres que els separen. Però ella, marcada amb una enigmàtica cicatriu a la galta, arrossega un fosc secret. És una novel·la que es llegeix sense descans i que deixa amb ganes de més. La novel·la va increixendo. Manté en suspens el lector fins a l'última pàgina. Tant que d'existir una segona part, continuaries llegint-la.
Home, realment, tindre esta marqueta, esta cicatriu marcada a la cara...
Si voleu descobrir...
Dona moltes interpretacions, lògicament.
Que ho vulgui descobrir a la Biblioteca Municipal Doctor Frías.
Juan Gómez Jurado, cicatriz, aquesta història d'un jove que a través d'una pàgina de contactes doncs, descobreix a una noia, s'enamora d'ella, aquesta passió adolescent, aquest amor adolescent, i que entra aquí un bucle d'història que haurem de descobrir amb aquesta novel·la. Seguim avançant amb més propostes literàries i hem de parlar ara d'una nova entrega de John Boyne, després de el conegut escriptor pel Niño con el pijama de ratlles i gairebé 10 anys després de la publicació d'aquest llibre, que torna a escriure un altre llibre sobre un altre nen que pateix les conseqüències de l'horror nazi i en este cas aconsegueix una proesa despertar al lector compassió i empatia per qui comet un crim atroç de la traïció i el silenci. Títol d'aquest llibre, El Niño en la cima de la muntanya.
Doncs sí, en aquest llibre ens parla de la vida de Pierrot, que és un nen de 7 anys, de pare alemany i mare francesa, que estan marcats per la ingenuïtat d'una infància no molt diferent de la de qualsevol altre nen. Però de la mateixa manera que per a milions de persones la guerra ho canviarà tot. Després de la mort prematura dels seus pares, Pierrot ha d'abandonar París i separar-se del seu íntim amic Angel, un nen jueu de la mateixa edat. Haurà de viatjar sol fins a Alemanya per viure amb la seva tia Beatrice a la misteriosa casa en la que està treballant. I no es tracta d'una casa qualsevol, sinó del Berghof, l'enorme residència que Adolf Hitler té a la part alta d'una muntanya als Alps de Baviera. Fins a la seva arribada a Alemanya, el petit Pierrot, que ara es diu Peter, no sabia res sobre els nazis. Ara, acollit a l'entorn íntim del tot poderós Führer, es veurà embolicat en un món tan estranyament seductor com perillós, en el qual no hi haurà lloc per a la innocència. Al final de la guerra, Peter aconseguirà tornar a París a la recerca d'alguna cosa que li permeti alleujar el pes de la seva culpa. I en les últimes pàgines, un sorprenent desenllaç obligarà el lector a reinterpretar un aspecte clau de la història que revela la gran dimensió del perdó i l'amistat.
Sí, segur que algunes persones, no sé si amb el llibre, però amb la pel·lícula transformada del llibre del Niño con el pijama de ratlles, algú li va caure alguna llagrimeta, és possible. A més, té la sensació de que, tot i que no estem parlant de la mateixa coincidència de fets, estem parlant d'una cosa una mica diferent, però ja veurem què és el que ens sorprèn aquesta història, El Niño en la cima de la muntanya, de John Boyne. Tema sempre relacionat doncs, amb tot el tema de l'Holocaust nazi que va patir doncs, el segle passat al món en general, Europa, però també al món. I anem ja a la recta final de les nostres recomanacions, aquestes quatre recomanacions que avui us plantegem, amb Donato Carrisi i Un caçador de l'oscuritat.
Doncs aquí en aquesta novel·la ens trobem amb Marcus, que és el sacerdot, i té un do, que és detecta el mal que viu en les persones. Per altra banda, l'altra protagonista, la Sandra, és fotògrafa de la policia i també té un do. Pot fer visible l'invisible. Ara, tots dos han unit els seus talents per atrapar un assassí abominable, algú que només tria com a víctimes a parelles joves. La investigació dels crims els porta al Vaticà, a l'arxiu on es troben els majors crims de la humanitat. Un inventari del mal absolut, un lloc sinistre on tot és foscor. Amb un ritme vertiginós, Carrisi teixeix una història en la qual el lector lliura la mateixa lluita que Marcus i s'enfronta als mateixos enigmes que intenta desxifrar Sandra, sentint les mateixes esperances i la mateixa por fins a l'última línia de l'última pàgina.
Jo crec que això és una mica com aquestes sèries del CSI, de les
mentes
criminals, és a dir, aquí tenim aquesta intriga, aquest suspens fins a l'últim moment, i entenc també seguint una mica el fil dels fets que van succeint doncs, al Vaticà. Ja veurem doncs, què és el que té que desxifrar en Marcus i la Sandra en este sentit, que han unit doncs, els seus talents, la vessant policíaca, la vessant religiosa, per descobrir doncs, bueno, este lloc sinistre i el que passa en aquest indret. Recordem els títols que avui hem comentat: La mentida de Nora Roberts, Cicatriz de Juan Gómez Jurado, El niño en la cima de la montaña de John Boyne i El cazador de la oscuridad de Donato Carrisi. Llibres disponibles a la biblioteca Doctor Frías. Novetats literàries d'aquest Sant Jordi 2016. Però abans d'acabar, ja ho hem avançat, avui anem a conèixer què és el que té entre mans Dani Boquera, a que després doncs, del Sant Jordi té un llibre nou, lògicament, però també té en marxa un altre llibre que a més està a la biblioteca i que aquí vam recomanar.
Exacte, i degut a la recomanació jo vaig dir, pues este m'interessa, me l'encarrego a la biblioteca i me'l llegeixo. De fet, ja tinc quasi tres quartes parts del llibre llegit. És... va sobre misteris, apareix el Vaticà també, Roma, la cúria romana, afers polítics, i la veritat que tot i que amb algú que a mi el tema dels enigmes no li interessi, si llits molt fàcilment, és molt entenedor i de fet tinc ganes d'acabar-me'l i faré un sprint final perquè s'està posant molt, molt, molt interessant i tinc ganes de que se resolgui l'enigma que et plantegin ja les primeres pàgines. L'autor és Javier Sierra, El sopar secret, disponible a la biblioteca.
És una de les recomanacions que vam donar. I el llibre d'este Sant Jordi?
Pues mira, jo n'havia fet diverses peticions i de les diverses peticions m'ha caigut este de la Kathleen Doughty, Hasta las cenizas, i que com a subtítol porta Lecciones que aprendí en el crematorio. Resulta que l'autora, de fet, va treballar en un tanatori, un crematori, se n'encarregava de cuidar els cadàvers i bé, i explica les seves experiències i, bueno, algunes de les opinions dels diaris diu que és diabòlicamente divertido. Doughty no para de fer-nos reir. És a dir, que m'ho passaré, suposo, la mar de bé. Tinc ganes d'agafar-lo, també.
I tu que t'estaves mirant la portada del llibre, torna't a mirar la portada del llibre, perquè em dic que jo i Dani estem cara a cara. A mi me queda la frase que posa detrás, que diu: una lectura indispensable per qualsevol que tingui previst morir-se. Morim tots, per tant.
Sí, això sí, no ens ho podem... No tenim opció, quasi, eh?
No però... tenim quasi opció a no acceptar esta lectura. Ja veieu, algunes de les propostes també que volem sempre fer més a més aquest espai i doncs també saber què és el que estem fent nosaltres. Ara pensava, una de les novetats que hem recomanat aquesta setmana, El cazador de l'oscuridad, la setmana passada... proposàvem, recomanàvem El caçador de bruixes, de David pues Martí. Sí. Vull dir que El caçador Hidalgo està també de moda, no? No sé si tot acabarà en cenisses o no,
ja
però ja ho veurem. Ho hem de deixar aquí, Dani Boquera, moltíssimes gràcies, una setmana més i fins aviat.
Vinga, fins aviat.
Tot seguit a la publicitat, a la tornada, anem ja a la nostra segona part del Sempre amb tu. Ens fixem avui en aquest taller de conèixer les plantes del teu entorn i també, com no, secció amb la Ruth Freixedes, les emocions. Tot seguit, després d'aquesta breu pausa publicitària, seguim en directe al Sempre amb tu.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
Herboristeria Gesamí. un espai de salut on hi trobaràs una àmplia varietat de plantes medicinals, complements nutricionals, alimentació natural i ecològica, aliments refrigerats, tofu, seitan, kèfir i aliments per a vegans, entre altres. A Gesamí posem a la teva disposició els següents serveis. Tenim consulta de naturopatia, auriculoteràpia, consulta de dietista i teràpies naturals, massatges, reflexologia, reiki i per a la circulació. També tenim un extens assortiment d'herbes a granel i una gran varietat de tés. Oferim tractaments personalitzats i cosmètica natural. Herboristeria Gesamí, al carrer Cervantes, número 12 de l'Ametlla de Mar. Si ens vols fer qualsevol consulta, pots trucar-nos. El nostre telèfon és el 877-91-61-97. 877-91-61-97. Herboristeria Gesamí, al carrer Cervantes, número 12, a l'Ametlla de Mar. Vine. T'assessorarem.
Jornades gastronòmiques de la tonyina roja de la Mediterrània a l'Ametlla de Mar. Fins al 16 de maig, 13 restaurants i 24 bars d'aquesta vila marinera t'ofereixen la possibilitat de viure una experiència gastronòmica única. Ruta de tapes i menús gastronòmics elaborats amb la millor tonyina roja. A l'Ametlla de Mar. Jornades de la tonyina roja del Mediterrani. Viu-les!
Another music. Dissabtes, per la tarda, de 5 a 7, emissió en directe de les sessions de so electrònic d'Another Music. 120 minuts de radiodifusió amb els disc jockeys Rada i Cani.
La 16a temporada compta amb un precís seguiment de les novetats setmanals dels productors d'avantguarda, tot fusionat amb la tècnica, tàctica, energia i elegància dels residents i Cani DJ i DJ Rada. Faran valer els més de 15 anys d'experiència amb el projecte Another Music, un dels pocs espais de la ràdio actual on es continuen respectant els valors de la cultura de club.
Tribut especial a la millor època de la música electrònica. Recorda els productors, DJs, locutors, discoteques, ràdios i els vinils dels 80, 90 i principis dels 2000.
DJ Rada i Can DJ, els responsables de fusionar una col·lecció exclusiva d'avançats tracks amb so melòdic, vocal, atmosfèric, intens, tribal, fosc i hipnòtic. Com a resultat, una particular sonoritat.
Una cita ineludible. De 5 a 7 de la tarda, els dissabtes, des de la Cala RTV, emetent en so estereofònic, analògicament, des del 107.3 MHz de la freqüència modulada i digitalment per internet des de www.ametllamar.cat/lacalaRTV.
Another Music, ràdio, dance, club, amb DJ Rada i Cani DJ, l'Ametlla de Mar.
El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres. Anem ja cap al nostre temps de l'entrevista. Hem parlat de moltes qüestions sobre tallers al nostre programa, al nostre temps de l'entrevista, però avui anem a canviar de registre, anem a parlar d'una altra cosa. Si hem parlat de xocolata, hem parlat de sushi, hem parlat de tallers artesanals en general, també de restauració de mobles, avui anem a parlar de plantes i de conèixer-les i de saber quines aplicacions tenen, quines propietats tenen, i més en plantes autòctones del nostre entorn. Per a parlar-ne hem convidat per un costat a la regidora de Formació i Treball, Mari Marçal. Mari, molt bon dia.
Bon dia.
I el qui impartirà justament aquest cap de setmana un taller, aquest taller, de conèixer les plantes del teu entorn, molt interessant, en Joan Tomàs. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que, com t'han d'etiquetar, expert, aficionat, entès a la matèria,
un gran coneixedor. Un gran coneixedor de plantes.
Te la posarem altres etiquetes, Joan, perquè si no... això passa sempre, Mari, que sí. quan hi ha persones que coneixen molt bé una matèria...
Joan ho és molt. Ell sap que jo... De fet, vaig detrás d'ell en el bon sentit, anava detrás d'ell, ja fa temps que vaig parlar amb la seva dona, de que tenia intenció, doncs, de... Jo sóc una persona molt sensible al tema, és un món que m'agrada molt, i, bueno, com tu has dit, estem fent tantes coses i estem molt il·lusionats en fer tallers perquè la gent se pugui distraure i conèixer i aprendre coses... I finalment doncs, han pogut parlar amb Joan de que ens puguem partir este cap de setmana un taller. Un taller de plantes, que ell és un gran expert, jo sé que ho és, coneix molt les propietats, coneix els usos d'aquestes plantes medicinals, que en definitiva és medicina, perquè no és altra cosa. Les medicines estan sintetitzades en base als principis de les plantes. No? Han fet una sintetització, van fer els medicaments, però en base a les propietats que tenien aquestes plantes que formen part de la natura, que formen part d'altres. Joan sap per a què serveixen moltes plantes, inclús per a usos mèdics per a una persona, però també per a coses agrícoles. Jo sé que ara ell mos ho comentarà tot això.
Ara entrarem en detall a parlar una miqueta sobre tot aquest tema de plantes, però aquest taller no deixa d'anar aquesta línia d'uns tallers més artesanals, no? Que sí. No deixen una miqueta aquelles qüestions més reglades, no? Idiomes, informàtica...
Sí,
busquem també un altre registre.
Exacte. Nosaltres, bueno, ja sabeu que des de la Regidoria de Treball i Formació fem coses, com tu has dit, reglades, però la nostra intenció era que féssim coses que la gent se pogués distraure una miqueta més i disfrutar, no? I com tu has nombrat, tots els tallers que han fet i farem, cuidado que n'hi ha uns quants pendents.
Pastissos, també em sembla que va haver-hi també un altre. Això de la gastronomia mos agrada.
Hi ha pendents, Però aquesta setmana mos toca lo de plantes medicinals i Joan ara mos explicarà de què va.
I més diria que en places, Joan, ja tancades, me sembla, o tot tancat ja.
Tot complet.
Parlem de l'entrevista, parlem d'això, però haurem, potser si hi ha algú que ens escolta i diu tinc ganes, haurem de tornar a fer una segona edició.
A l'estiu farem.
A l'estiu, que a l'estiu canvia una miqueta.
Que ets testimoni que li prenc la paraula.
Sí. I a més té temps, que estos dies, esta setmana, pel cap de setmana diuen que donen bon temps, però esta primavera que passa per aigua, la veritat és que aquest mes de maig, doncs, suposo que acabarà tot una mica més tard.
Però ara és una bona època, no, Joan, de plantes, i després tindrem les plantes de l'estiu que Joan també...
Sí, clar, ara comencen, ja han florit moltes plantes medicinals, i en què ha caigut la flor, ara hi ha una bastanta varietat de plantes aquí al terreny que estan florides, és el moment de poder veure-les, conèixer-les, inclús collint algunes amb precaució, i a l'estiu pues, floreixen altres plantes més endavant.
És a dir, que farem una altra, que consti.
Ho apuntem a l'agenda. Joan, anem a parlar una miqueta sobre aquest taller que plantegeu per aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, a més amb dos registres una mica diferenciats en aquest sentit. Primer, doncs, una xerrada explicativa, informativa, sobre les plantes del nostre terme, sobre del nostre entorn, les propietats, les aplicacions, tot això ho fareu a partir de les 6 de la tarda al telecentre, però és que diumenge, de la teòrica a la pràctica, marxeu cap al camp a fer el treball de camp, a conèixer les plantes in situ. Entenc que és una mica la filosofia, perquè no només moltes vegades veiem allò, veiem el cistellet amb les plantes i ens expliquen això serveix per això, sinó també una prova de persona pugui veure com collir-ho, com recollir-ho, com guardar-ho, com conservar-ho,
sí, sí,
tot més... plegat, no?
Més o menys serà la introducció que farem al taller aquest, pues serà això, explicar les plantes medicinals que no s'han de recol·lectar sense coneixements, pues, el que són plantes venenoses segons les parts, el que són els principis actius més o menys, ho explicarem una miqueta, la recol·lecció, com s'ha de secar, com s'ha de conservar, les dosificacions que s'han de fer, més o menys ho anem explicant així, serà una introducció que farem sobre el programa aquest, el taller aquest.
Hem parlat, i la Mari ho ha apuntat una miqueta, les plantes, si ho hem d'etiquetar d'alguna forma, al final acaben sent medicinals. Acaben generant remeis.
No tenim altre lloc per a passar, o com qualificar-ho, no hi ha altra manera de qualificar-ho. Totes les plantes serveixen d'una manera o altra com a medicina i no encara que sigui només per a olorar-les, ja fas una medicina que és l'aromateràpia. Ja intervé sobre el que són els processos de l'organisme. I la planta, si en parlem de plantes, hem de parlar de medicina, vulguis del que vulguis, encara que sigui el que sigui.
Entenc que en aquest taller descobrirem moltíssimes coses de moltes d'aquestes plantes que tenim al nostre entorn. Jo, clar, jo sóc jove i amb això no encara no m'hi he posat, però clar, jo els remeis estos més habituals de casa, com el timó doncs, o la farigola quan tens mal de gola, també el romer moltes vegades, aquestes coses més casolanes i que normalment encara s'aguanten, però entenc que hi ha altres coses que moltes persones desconeixen. Ara parlem de l'oli de pericó abans de començar l'entrevista i jo m'he quedat desconegut total i segur que després m'hi diran, sí, és que això s'utilitza, encara, sí, encara tant, està. Vull dir que moltes d'aquestes plantes i que tenen unes utilitats se desconeixen totalment, o almenys població més jove com jo, les desconeixen totalment.
Jo la majoria les desconec totalment. No et penses que perquè veure, tinc quasi 30 anys d'experiència sobre el tema, a quan a casa les hem aplicat, les han fet servir, la nostra medicina han sigut les plantes medicinals i l'homeopatia, desconec tot este món, per supost, jo me llogo entre 30 i pico 40 plantes, vale?
És molt però, humil, és
però, molt humil. Ho desconec totalment, molta gent me preguntarà, i esta planta per a què és? I diré, pues no ho sé, la veritat, perquè n'hi ha moltes que no conec, i algunes que les conec, però a vegades pues, no saps per a què serveixen perquè normalment no les utilitzes.
De parlar-ne de dos o tres, com he fet jo, a parlar-ne de 30, ja multipliquem-ne.
No, ell és molt humil, és molt coneixedor. Ahir vaig estar a casa seva perquè fèiem una mica la programació del curset i me'n va portar dos que jo, una l'havia sentit el nom però no sabia com era i una altra no l'havia vist mai en la vida. I bueno, per tant, ahir vaig descobrir dues coses més i ell n'hi coneix moltes, moltes.
Aquestes són les de la ratafia.
Sí, les de la ratafia.
Que també ho presentarem.
Un licoret de ratafia.
Ara en parlarem una miqueta, hem parlat de nivell medicinal, també la ratafia doncs, és ben coneguda, però parlarem de plantes. Quines són algunes de les que se tractaran en este taller?
Parlo jo? A veure, algunes. Jo bàsicament ho ajuntaria en tres grups. ¿Vale? El que presentaré serà a través de les diapositives, sí, serà les quatre herbes que hem utilitzat durant molts anys a casa per les grips i el constipat. ¿Vale? Aquestes plantes pues, sortiran en fotografia perquè n'hi ha que no les puc ara mateix collir, no tinc accés. Sortiran en fotografia i les propietats que tenen, vale? Les quatre plantes juntes per a tal fi. Llavors també farem un conjunt del que diuen les males herbes, que hi ha pels camps de conreu. Que la gent diu males herbes perquè males herbes són per les multinacionals, però jo veig medicina, val? I portaré una varietat d'una dotzena de plantes dels camps, del camp de conreu, i les veuran allí materialitzades allí en situ i presentaré per a què serveixen aquelles plantes. Val? De la biodiversitat que hi ha als camps de conreu i que s'està tirant líquid i envenenant aquestes plantes. Val? Llavors farem també una miqueta el conjunt de presentar així pel damunt o de fer una ratafia i llavors pues, faríem una presentació de les herbes que el dia següent tindrà lloc al taller que farem de sortida per la muntanya. Més o menys, que jo crec que això en una hora i mitja, dues hores tindrem
tant,
poc.
I el que preguntarà la gent, perquè la gent... llavors tenim ganes no, de preguntar, i això què farem? I què podem fer això, Joan? I quin oli podem fer? I quina pomada podem fer? Jo sé que això serà, ja veuràs.
Només de començar amb la primera que heu parlat, és a dir, amb aquestes quatre plantes que són bàsiques, per dir-ho d'alguna forma o altra, ja només de pensar com s'han de collir, com s'han de conservar, com clar, les hem de tractar o elaborar per tindre... Doncs,
Això és molt important i ho vull dir des d'aquí la ràdio perquè la gent que no vingui, que no pugui o que no hagi vingut al taller, sobretot que van a collir, això ja ho vaig recalcar l'altra vegada quan vam fer el programa amb ell, que van a collir el timó, per exemple. ¿Vale? Primera, perquè ho collen en soca i arrel. ¿Vale? I això és un crimen. La planta s'ha de tallar i s'ha de podar, i si pot ser en lluna plena millor, perquè el que necessitem són les fulles i la flor. Llavors en lluna plena la planta té més principis actius a les parts florals, ¿vale? I sobretot que no ho fiquen en bosses de plàstic, perquè si se'n donen compte, al collir una planta fresca i ficar-ho dins de la bossa de plàstic, arribaran a casa al treure la bossa està mullada. Allò és el que ha suat la planta, són principis actius que ha mullat la planta i allò fa una oxidació i s'oxiden els principis actius de la planta i allí no hi ha ni medicina ni hi ha res. Vale? Té el gust, una vegada l'has bullit, té el gust del timó, però allí no hi ha medicina perquè allò s'ha fet malbé. Doncs això és el que volia recalcar, que també ho faré, ho presentaré.
Important, és un més barat del timó, hem parlat d'una cosa,
exacte.
I per tant això hauríem de posar en què? En
això
un cistellet? En
o en cistellets de mimbre, o sigui de mimbre o de
sí, algun,
de junc,
algun,
jo el que faig
algun
és,
vegetal,
jo el que faig són manollets i vaig amarrant en cordell, vale? Faig manollets petits i quan arribo a casa ho desfaig i ja ho fico planeta a secar, això, que això llavors ja és una altra història de secar-ho.
Ja tenim una
és que no només és la part medicinal, sinó que és com collir-ho, com assecar-ho, com a guardar-ho, no?
Conservar-ho.
La gent això ho ha de saber.
I han parlat només d'una de les 30 plantes que coneix Joan en profunditat. Clar.
Que em conec i que hem experimentat.
I tant.
Perquè això val molt, l'experiència serveix per a molt. Dona molta seguretat.
Hem parlat sobre algunes d'aquestes quatre plantes, també males herbes. Això és interessant, eh? Moltes vegades aquestes males herbes, que habitualment són males herbes, doncs no, també la ratafia, coneixerem les plantes que l'endemà, i aquí volia anar, fareu una sortida pel terme. Abans d'entrar en antena ho comentàvem, hem pogut aconseguir més o menys unes 20 plantes diferencials per ensenyar aquest pròxim diumenge als que participen en aquest taller.
He buscat, perquè jo no sé, potser veig en gran, llavors he buscat un lloc a on quasi a caminant gairebé uns 200 metres apartats del cotxe, que sempre serà per camí, poguéssim trobar la quantitat més variada de plantes medicinals, però clar, a partir d'aquí n'hi ha més que allí no les trobarem.
O a la millor mos apareixerà alguna que a la millor no havien comentat i tu diràs, mireu, xiquets, este no l'han comentat, però hasta
sí,
aquí, no? Per casualitat. I llavors, bueno, segurament que les preguntes seran mil i una, no? Perquè la gent... No sé, jo per exemple estic molt interessada, no?, en fer este curset també.
De plantes aquí,
molt,
de plantes aquí al terreny n'hi ha moltes més i damunt són bones, perquè això també ho comentaré.
Sí.
La planta depèn del clima, si és més sec o més humit, i els principis actius, els compostos químics més concentrats o menys. A part d'aquestes plantes n'hi ha molta més varietat, el que passa pues, que clar, allí no es tiran.
Clar, és que tot és de temporada, vull dir, a l'estiu n'hi trobarem unes altres, a mi podem trobar l'espígol, que ara no el trobarem.
Però ara no trobarem l'espígol, ni trobarem el té de roca, que n'hi trobaria algun, però no està florit encara, està a finals de juliol. No trobarem, per exemple, el marrubio, o a llintarem no trobarem la seijolida, o aquest he de dir, pues, infinitat de plantes que ara mateix no... No em venen al cap, l'herba prima,
sí,
no la trobarem.
Haurem d'apuntar per al curs
de
l'estiu.
Saps què passarà? Que la gent sortirà tan entusiasmada, perquè ja ho sé, perquè això agrada, sí, no, Joan, no diguis, que no, ja ho veuràs el dissabte, que després volem més, no? Volem més i va, continuem.
I bueno,
perquè,
però
bueno,
tot això és un món,
pues sí, però bueno, és interessant, vull dir, i és bonic, no?, que la gent vulgui aprendre coses i a més està bé fer una mica de pedagogia. Tu ara mateix... Abans de començar, te parlàvem de l'herba del pericó, no? O i peric, un perforat, on queríem fer una mica de broma, i que, bueno, que té propietats i pots fer uns olis que van molt bé pels cops, o un oli de romer, o un alcohol de romer, que és fàcil de fer això, i la gent se'l pot preparar, i és molt bo, a més.
Sí, que és això que això ja es feia fa 60 o 70 o 80 anys enrere ho feien. El que passa és que s'ha anat perdent la sabidoria popular, s'ha anat perdent pues, en benefici del sistema que el que ha volgut...
Llavors prenem una aspirina o el que siga i acabem abans, no?
Per exemple, l'aspirina natural també existeix.
Exacte.
El sauce llorón és l'aspirina, la Bayer fa d'allí, de l'escorxa o de la fulla.
És el que comentàvem abans.
És àcid salicílic.
Dels principis actius de la planta ho han sintetitzat i hem tret... generalment els documents i d'altres coses, no?
Fixeu-vos si en parlaríem sobre plantes i sobre les propietats que acabem tenint o el que el podem aplicar a la nostra vida real. Ho hem de deixar aquí abans, però no sense abans, doncs, desitjar-vos moltíssima sort, Joan, en aquest cap de setmana. Esperem que el temps mos respecti estos dies. Este inici de setmana no ha sigut massa bo, però esperem que esta aigüeta mos ajudi.
El domingue doncs, farà bo.
A que el camp doncs, estigui en les òptimes condicions i deixar-lo ben florit en aquest sentit.
I acabarem de buscar plantes i la dona diu que prepararà un coc
de
garrofa. De farina de garrofa.
Coc de garrofa amb mica de ratafia i coses. Dic, bueno, ja veuràs que contents.
Si menjarem coc de garrofa allà del... dalt de frauques.
Segur que això acabarà d'endolcir este taller de conèixer les plantes del teu entorn, propietats i aplicacions que Joan Tomàs imparteix aquest cap de setmana, dissabte 14, diumenge 15 de maig. Joan, Mari, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest temps de l'entrevista, i també Joan, que feia molts anys que havies col·laborat aquí a la Cala Ràdio fent alguna col·laboració, parlant sobretot de plantes medicinals. Doncs
això fa 21 anys. Ja
ho apuntarem a la llista de peticions de cara a la pròxima temporada. Moltes gràcies i molt bona sort.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda.
després d'aquesta interessant entrevista, d'aquesta proposta per al cap de setmana diferent, si més no conèixer les plantes que surten lliures als nostres camps, als nostres trossos, sapigueu per a què les podem utilitzar. Ja sabeu que podeu participar d'aquest taller dissabte a la tarda, una explicació al telecentre, diumenge sortida pel terme. Continua la programació amb el Sempre amb tu i anem, canviem i anem a viure les nostres emocions. Una setmana més, un dimecres més, amb la companyia de la Ruth Freixedes. I seguim parlant d'emocions, tal com us vam avançar. Avui anem a aprofundir en els errors més freqüents en la gestió emocional. Ruth, benvinguda a la ràdio una setmana més. Molt bon dia.
Molt bon dia, Fini.
Gestió emocional. Parlàvem dels errors més freqüents que fem, no?, que patim els éssers humans, i ens parlaves en el darrer programa dels filtres mentals, parlàvem de 9 filtres. Avui començarem parlant del primer, que recordo que era que ens vas dir que només ens fixem en lo negatiu. Si et sembla, abans de començar, recordem els 9 filtres mentals?
Sí, perfecte. Són els 9 errors més freqüents que cometem a l'hora de gestionar emocionalment el que ens passa. Un dels errors és el filtre mental, que avui en parlarem i posarem algun exemple per poder-ho aclarir a les persones que ens escolten. El segon error que cometem és l'etiquetatge. El tercer és la sobregeneralització, utilitzar paraules, per exemple, desmesurades, com sempre, tot, mai, gens, tot em surt malament, mai trobaré el que necessito, per exemple. L'error número 4 és la dramatització, que seria utilitzar adjectius desmesurats de les situacions que estem vivint. L'error número 5 seria el catastrofisme, que és anticipar el pitjor. Un exemple molt clar d'això és, per exemple, ui, quina por a volar, perquè si agafo l'avió ni s'estrella, eh? L'error número 6 seria la lectura mental. Aquest serà molt interessant quan en parlem, perquè també està relacionat amb els professionals del sector, els psicòlegs com els terapeutes. L'error número 7 seria la fal·làcia de control per excés, que vol dir creure responsable de tot o creure's culpable de tot el que succeeix al teu voltant. I el número 8, l'error, seria el contrari, una fal·làcia de control per defecte, que vol dir que no et creus responsable de res, com per exemple aquelles persones, ah, jo no ho sé, jo no he sigut, que no són capaces d'assolir les seves responsabilitats. I per últim, amb aquests errors que volem anar parlant i comentant aquests dies, el número 9 seria l'ús del vocabulari quan utilitzem el hauria de, tinc que això el que ens passa és que transformem desitjos en obligacions, imposant-nos una obligació en comptes d'un objectiu o un desig. Com per exemple, m'agradaria canviar de feina o tinc que canviar de feina perquè no ho suporto més, no és el mateix vist des d'una obligació que des d'un desig.
9 errors que cometem, els acaba d'anombrar ara mateix la Ruth Freixedes, i són els filtres mentals que anem a conèixer per la gestió emocional. Avui parlarem sobre aquest, fixar-se solament, només amb el negatiu. Què passa amb les persones que només veiem les coses negatives del que ens passa o de les coses?
Bé, doncs el que ens passa és que augmenta la negativitat davant de la situació i, per tant, sorgeixen i surten les emocions de malestar davant d'aquesta negativitat.
Aquí podríem aplicar lo de la botella, que uns la veiem mig plena i els altres mig buida, o no seria el cas?
Sí, per exemple, es pot utilitzar això. Com estàs veient l'ampolla, mig plena o mig buida? Una persona que estigui aplicant aquest error del filtre mental, la veurà mig buida i dirà, patirà perquè li queda poca aigua. Una persona que detecta això, el que farà és, amb una actitud optimista, veure que encara ens queda mitja ampolla d'aigua, per tant, encara tenim aigua per beure i encara podem anar-la a buscar. Sempre ja anireu veient, Fini, en aquests errors i en lo llarg de programes que portem fet juntes, que acabem a l'arrel amb l'actitud. En quina actitud emprenc això que em passa? Algo que ens podrà ajudar a entendre i aplicar aquests filtres és veure i detectar de cada filtre en quina actitud estic afrontant això, en una actitud optimista o en una actitud pessimista, en una actitud positiva o en una actitud negativa. Com per exemple ara que estem parlant del filtre mental, que com molt bé has dit, significa que només ens fixem en lo negatiu. M'agradaria fer l'explicació, per exemple, no? Aquesta distorsió consisteix a percebre només la part negativa de les diferents situacions que ens envolten, a veure només els problemes, les dificultats, les limitacions, els fracassos, etc. El fet de no percebre ni valorar les parts positives, l'èxit, l'oportunitat d'aprenentatge que em pot portar aquesta situació que tinc ara mateix, per molt negativa que sigui, sempre puc aprendre alguna cosa, etc. Aquí seria on estaríem fent una gestió. Una forma específica de filtre és la desqualificació del fet positiu. Què vol dir, no? Pues, consistent en negar-se a valorar o a treure l'importància a qualsevol aspecte positiu de la pròpia conducta o de la situació que m'està passant. Per descomptat, percebre només el positiu també seria una distorsió. Ja saps que la meva filosofia, tant com a docent com a coach, és sempre trobar l'equilibri, el punt mig, ni un extrem ni l'altre.
És a dir, que veure-ho tot bo
també seria una distorsió de la realitat, perquè no tot és meravellós i...
Bien, que bueno.
Claro, imagina't que em trenco la cama, oh, que bé, em trenco la cama. No, espera't, m'he trencat la cama, anem a veure aquesta realitat. Ho puc viure a nivell dramàtic i fixar-me només en lo negatiu, oh, no podré fer el que m'agrada, no sé què... O, d'acord, m'he trencat la cama, treballo cap a l'acceptació i amb una actitud positiva veure quines coses puc fer ja que tinc aquesta cama trencada que poder abans no les podia fer. Com per exemple, tinc ganes de llegir un llibre, mai trobo el temps, doncs ara com que ja no puc anar a córrer o anar a fer una cosa durant uns dies concrets perquè m'he trencat la cama, doncs podré fer altres activitats que segurament no em dona temps.
Com Julio Iglesias, no? Que arran d'una lesió pues, va aprendre a tocar la guitarra i va ser cantant i va deixar de ser porter del Real Madrid, no?
Per exemple, m'encanta que em facis aquests exemples perquè totalment d'acord. Totalment d'acord, per tant...
Potser com a jugador de futbol no hagués tingut la carrera que ha tingut com a... ni la fama, com a
cantant. Com a cantant, sí, sí.
Tot va ser arran d'una lesió, no?
Molt bé, totalment. Llavors, bé, el que estava comentant, que fixar-me en un... O sigui, que percebre només el tot positiu també seria una distorsió. L'ideal és trobar l'equilibri i fer un punt mig, o el que proposem des del coaching, no sempre, descriure en comptes de jutjar, descriure aquesta situació i a veure quina utilitat li puc treure, perquè de totes les situacions, per molt negatives que siguin, sempre puc treure una utilitat, un aprenentatge, alguna cosa. Me'n recordo, m'agradaria explicar-te fent un KitKat, que una vegada vaig tenir 56 alumnes a Tortosa amb una formació d'aplicació d'intel·ligència emocional en l'àmbit laboral. Tots els alumnes eren treballadors del sector públic i me'n recordo que treballant els errors més freqüents, vaig retar a tota l'audiència, als 56 alumnes, que cadascú em donés un problema i a veure com entre tots o jo mateixa podíem donar-li la volta i treure una utilitat o una valència positiva d'aquest fet, no? I recordo que va ser una cosa molt atrevida per part meva, però realment al principi sí que anaven donant molts problemes, no? Retant a veure això, com li donem la volta o com puc treure una utilitat. I al final els últims participants, ells mateixos, deien el problema i deien quina part útil podien treure de l'exemple real del problema que estaven donant. O sigui, una vegada més, depenent de la teva actitud i amb els ulls que miris aquella situació o com la vius, pots fer que sigui beneficiós per a tu o no, o viure-ho, pues, per exemple, amb l'error aquest que estem parlant de viure-ho amb filtre mental, que seria només fixar-me en lo negatiu.
De vegades diuen que si expliques el problema en veu alta, com si li passés a un altre, després és quan ho veus clar, no?
Sí.
Quan veus una solució.
Molt bé. Això, per exemple, seria explicar-ho, escriure-ho, comentar-ho. El que estàs fent amb això és una dissociació del problema que em ronda en el meu cap, en els meus pensaments, i ho trec fora, que això és una gran gestió, Fini, com es nota que domines la gestió emocional.
Després de tants programes.
M'encanta, m'encanta. Doncs això...
Aprofito.
Clar, fantàstic. Ho treus a fora i et disassocies d'aquesta cosa que no deixa de ser un problema o alguna cosa que et preocupa, però al treure-ho a fora tens més perspectiva de poder maniobrar amb això que està succeint i poder-ho veure des d'un altre lloc per donar-li el canvi que tu li vols donar i treure una utilitat, no? Perquè, clar, al fixar-me només en lo negatiu, el que et deia abans, apareixen emocions que em poden molestar, no? La ràbia, la tristesa, la frustració. Disminueix la percepció del control sobre la situació. Quan jo només em fixo en lo negatiu és com que aquella situació m'està dominant a mi. Pot disminuir també l'autoestima si el filtre mental s'aplica a la pròpia situació. Per exemple, pues soc un desastre, a mi no em sortiran bé les coses, ficaria aquí un filtre mental amb la meva conducta, lògicament m'estic agredint i em pot baixar de resultat l'autoestima, que és algo molt necessari, precisament, no? L'autoestima per poder gestionar emocionalment les coses i per tenir una estabilitat, una confiança i una seguretat en tu mateix. El fet de fixar-te també només en lo negatiu afavoreix estils de comunicació que estan molt centrats en la crítica cap a un mateix i en la crítica cap als altres, la qual cosa disminueix la credibilitat i la capacitat de persuasió amb les persones, eh? O sigui, l'element de crítica augmenta moltíssim.
Com podem fer desaparèixer aquests pensaments?
Bé, primer de tot, quan passi una situació, detectar si estic fent aquest error de filtrar-ho mentalment, de fixar-me només en lo negatiu, i una vegada ho detecto, el que has dit tu, treure-ho a fora, allò que m'està preocupant o aquesta situació que estic veient d'una manera determinada, poder-ho treure fora per poder-ho canviar i veure-ho d'una altra manera. Em sembla que tens algun exemple,
sí,
no?
Sí, no, anava a dir-te, per exemple, a casa, que estem dinant i els fills o el fill no parla, no? I que t'has anat? No, vull dir...
Una persona que cometria l'error del filtre mental diria: oh, és que el meu fill no em parla a l'hora de menjar, és que no hi ha comunicació entre nosaltres. I això el portarà a patir, a viure-ho malament. Si això es dona a aquesta persona, fixa't, li traiem aquí el filtre mental i anem a la descripció. El meu fill només parla quan té alguna cosa a dir. És que tu mateixa ja m'estàs mirant d'una altra manera, oi que sí? Pensar això o veure això, que el nen només parla quan ha de dir alguna cosa útil, pues ja no em genera aquesta tristesa o frustració de que no vol comunicar amb mi, simplement que parla quan ho necessita.
Després podríem parlar ja de caràcters, que hi ha persones que t'ho expliquen tot: he anat aquí, he jugat a futbol, he berenat, m'he trobat amb Pau, hem anat a fer un cafè, o hi ha persones que no t'expliquen res. No?
Claro.
Que són més tancades.
Claro.
Parlaríem ja del caràcter?
Sí, totalment, Fini.
També, per exemple, reptes que ens fem: em ficaré dieta o aniré a caminar cada dia i no aconsegueixo anar a caminar. Jo m'ho proposo, però...
M'agrada molt que em donis aquest exemple perquè és molt habitual, eh? Una persona que...
Jo la primera, per això.
Que es posa un objectiu d'una dieta o de fer exercici, no el porta a terme, no ho aconsegueix pel que sigui, i ja comença la seva autocrítica. en comptes de dir, bé, jo vaig dir que començaria aquesta dieta, de moment no ho he aconseguit, però bueno, em posaré aquest dia de la setmana per començar o tals dies de la setmana per fer exercici. Poder no ho aconsegueixes tots els dies, però poder un sí. Llavors el que jo et proposaria és que et felicitis pel que sí que has aconseguit i que això et doni la força per seguir-ho aconseguint. No només entrar amb la crítica de que no estàs fent el que tu t'has proposat, que llavors et porta a patir, a emocions que no són útils.
Clar, perquè no tens la suficient voluntat, no?
Molt bé.
Rut, ho hem de deixar aquí, sense acabar el temps. Interessant aquesta gestió emocional pel que fa als filtres mentals, que només ens fixem en lo negatiu, en tenim més que els hem nombrat, els hem recordat, com són lo de les etiquetes, posar etiquetes. Molt breument, què és posar etiquetes?
Bé, doncs, en els casos que has explicat, del fill que no parla a l'hora del menjar, seria, pues, el meu fill és un desconfiat, pum, ja li he col·locat una etiqueta de desconfiat, quan a lo millor el meu fill no m'explica res perquè no té res a explicar-me. O en el cas de la dieta i l'exercici, sóc un desastre, no aconsegueixo fer deport i fer dieta.
Sóc una
dreta, sóc un desastre, no? Ja tenim una etiqueta col·locada. En comptes de dir, no he aconseguit l'objectiu, però m'estic apropant, doncs de 3 dies he aconseguit un o de 3 hores una.
Etiquetatge, en parlarem la propera setmana, en el proper programa, en Rut, però si volem una mica més aprofundir en tot aquest tema...
Clar, perquè nosaltres m'encanta que la gent ens segueix, ens escolten i està tenint molt d'èxit aquestes petites participacions que tinc aquí al teu costat. Lògicament tot això, si es pot treballar en profunditat, doncs molt millor, com per exemple amb un curs de formació de coaching personal. Nosaltres comencem un nou curs de coaching personal el dissabte 2 de juliol i la novetat d'aquest any és que en comptes de 10 mesos hem ampliat a 12 mesos a demanda dels nostres alumnes de que s'allargui una miqueta més perquè els hi és molt útil el fet d'entendre com funcionem i de quina manera podem canviar. O sigui que convido a tothom que ens estigui escoltant que si vol averiguar i aplicar totes aquestes eines que comentem i de més, pues, per exemple, un curs de coaching personal li podria ser molt útil.
Doncs, en Rut, moltes gràcies una setmana més. Invitem a tothom a aprofundir en aquest tema tan interessant que és el coaching. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Fini. Un plaer. Moltíssimes gràcies.
Temps de les emocions que hem compartit una setmana més amb la coach en Rut Freixedes. Anem ja a la nostra recta final del Sempre amb tu, Fini, i repassem ja, això, no parem la maquinària, eh? Després de les emocions, repassem ja els punts locals. Avui em sembla que comencem sobre aquestes beques menjador, termini doncs per sol·licitar-les.
Fins al dia 31 de maig, però compte perquè l'alumnat de P3, que comença este setembre el curs, acaba abans, el dia 20.
Per tant, doncs, ja ho sabeu, que podeu fer doncs, aquestes peticions doncs, per tindre aquestes beques menjador.
S'ha de passar per l'escola a buscar l'imprès de sol·licitud, demanar també el número d'identificació a l'alumne i després ja cal anar a portar-ho a les oficines del Consell Comarcal a Tortosa. Demà dijous es talla la carretera, s'irà també a les 7 de la tarda.
7 de la tarda en aquest horari ja del mes de maig.
Segona setmana de maig, hi ha recollida de voluminosos. Uh-huh. Divendres, en recordem que abans cal trucar al telèfon de l'Ajuntament o al telèfon de Medi Ambient al 667 73 25 04 perquè passin per casa a recollir aquests trastos vells, aquests voluminosos.
Molt bé.
També hem de dir que a motiu de les eleccions, en recordem que seran eleccions generals 2016, seran el dia 26 de juny i que estan exposades fins al dilluns les llistes del cens electoral per si hem de fer reclamacions. En recordem que el dilluns és festa, per tant les oficines municipals estaran tancades. L'últim dia doncs serà aquest divendres dia 13. També podem demanar hora per fer la declaració de la renda. La declaració ens la faran aquí a l'Ajuntament, però hem de demanar cita prèvia trucant al 901 22 33 44 de 9 del matí a 7 de la tarda o a través d'internet agenciatributaria.es.
Doncs recordeu també aquest període de la renda, que és important.
Cap de setmana de comunions i a ballar a la sala, per si ens volem organitzar també el cap de setmana, a les 10:30 amb el duo A Tempo.
Està molt, molt bé. I repassem per acabar ofertes de treball, les mateixes que hem anat repassant aquesta setmana.
Es busca una cambrera, també fa falta un mecànic de vehicles, es busca un administratiu o administrativa que tingui vehicle i que parli un nivell de francès alt i anglès mitjà, també es busquen cuiners, instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció, un mosso de magatzem que tingui discapacitat reconeguda, també fa falta un massatgista, un recepcionista amb anglès i català, un ajudant de cuina que sigui dona, també un ajudant de jardiner, i recordem que també s'han convocat 3 places d'agent de la policia local interí per 3 mesos. Acaba també les sol·licituds per presentar aquest divendres dia 13 a les 2 de la tarda.
Aquestes són les ofertes de treball disponibles al telecentre. Fini, ho hem de deixar aquí sense acabar el temps. Avui em sembla que no m'has portat res d'aquestes coses curioses. Avui no, avui és un dia atípic, no?
Avui no t'he portat res, no.
Ara no plou, què hem de fer? Hem de fer que plogui un ratet per a... que t'agrada tu per esta tarda, em deixa el solet.
A mi el que m'agrada és el vent, no ha donat vent de mestral.
Bueno, doncs...
No m'agrada el vent.
Demà sabrem...
Ja estic prou esventolada jo.
Demà sabrem el que hi ha. Fini, demà hi tornem a partir de les 12 en directe aquí a la Cala Ràdio. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.